Són les 12 de la nit, som al Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio, edició especial tancament de mercat. Aquesta hora comença habitualment la nit dels ignorants, un clàssic de la ràdio amb el Xavier Solà, però avui ens han cedit els ignorants una hora i començaran a la una, un cop tanquem aquest Club de la Mitjanit. Ignorants, avui el Xavier Solà s'hi posa a la una. El mercat acaba de tancar-se, però segur que encara hi ha moltes coses que hem de descobrir, tot i que ja s'ha superat el límit, que s'han de fer públiques en els pròxims minuts. No us moveu, anem un moment a publicitat, posarem una mica d'ordre i ara tornem.
Els diumenges d'11 a 12 de la nit, el Club de la Mitjanit, a Catalunya Ràdio. Fa un any que es van aixecar les barreres dels peatges i encara no hi ha cap pla de finançament alternatiu. Com s'ho farà el govern espanyol per mantenir les carreteres i, sobretot, per reduir els embussos i accidents? Aquest divendres, la ministra Raquel Sánchez, al matí de Catalunya Ràdio, amb Laura Rossell.
Tot el que passa, passa al matí de Catalunya Ràdio.
Una de les estrenes més esperades d'aquesta nova temporada radiofònica, la segona temporada de la tarda de Catalunya Ràdio.
Un moment. Òscar, vols dir que aquesta és una bona manera de promocionar la nova temporada? No diuen sempre que les segones parts mai van ser bones?
A veure, això fins que no t'hi trobes no ho saps, però a veure, dir-ho sí que ho diuen. Tot i que hem fet fitxatges nous.
Vols dir que no era millor no tocar res ni fer cap canvi?
Carot, no ho sé, la veritat, sempre va bé tenir cares noves,
però,
no?
Però, Òscar, vols dir que...
A veure, Carot, vols dir que no fas massa preguntes?
Però anunciem els nous col·laboradors, doncs.
Cal?
Qui fa massa preguntes ara, eh? Sí que cal. Mira, en Josep Maria Mainat, en Jair Domínguez, en Lil Dami, en Santi Millán.
També el David Verdaguer, l'Òscar Broc, el Toni García Ramon, i no ens oblidem dels que continuen de l'any passat, la Júlia Cot, la Paula i la Rita, de la gent de merda.
Oi, en Guillem Sánchez, la de Parellades.
No continuïs, no fem més spoilers.
La tarda de Catalunya Ràdio, temporada 2, episodi 1, i 2, i 3, i 4... Un programa, ha quedat clar, que encara té moltes coses a dir.
2010. Un home ferit entra a la comissaria de Roses i explica una història rocambolesca. Assegura que s'ha escapat d'un xalet de Sant Pere Pescador, on hi ha un cos esquarterat en una nevera. L'home assegura que les seves empremtes són per tot arreu.
Va acabar obrint la nevera de la cuina i va treure una bossa i li va dir «toca, toca».
I a la casa hi ha més d'una nevera.
Observem una nevera petita d'aquestes típiques d'hotel. Hi ha un cap decapitat i degollat.
L'esquarterador de Sant Pere Pescador.
Un nou cas en podcast de crims que podrà sentir a partir d'aquest dissabte a l'app i web de Catalunya Ràdio. You want
it darker. Crims. We kill the flame. Amb Carles Porta.
El Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.
Són les 12 i 3 minuts. Fa 3 minuts que ha tancat el mercat. Som al Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio, edició especial tancament de mercat futbolístic amb l'Oriol Domènech, la Sònia Germà, el Ferran Martínez. La Laia Tudel encara és a les portes de la ciutat esportiva del Barça, Sant Joan d'Espí. Laia,
sí,
has notat alguna cosa diferent?
Home, hi ha més moviment. Hi ha més moviment de persones, hi ha més gent dins d'aquesta habitació. Hem vist també un dels responsables de comunicació, Lázaro, que també és dins d'aquesta habitació, i veiem, hi ha una cadira al costat d'aquesta taula amb l'ordinador que va canviant, hi ha persones, s'aixequen, s'asseu una persona, s'aixeca l'altra, amb Jordi Cruyff i Mateu Alemany també aquí dins. Però sí que hi ha, no sé, no et diria nervis, perquè jo crec que tot està fet, no? Però sí que hi ha més moviment.
Salmo, tens alguna informació d'última hora sobre l'operació Aubameyang Marcos Alonso? Recordem que Bellerín sí que està inscrit, Marcos Alonso no.
No, que hi ha tranquil·litat, em diuen que tot ok, però que Marcos Alonso arribarà com a jugador lliure i no serà inscrit fins demà. Per tant, estigueu tranquils amb l'F5, perquè avui el Barça no farà més inscripcions. Ja ho deixaran per demà, perquè Marcos Alonso arribarà com a jugador lliure.
Fes l'F5 per si de cas. Alguna.
Mira, F5, i efectivament Marcos Alonso no apareix.
No apareix Marcos Alonso, eh? No. L'últim que hi apareix... Héctor Bellerín, eh? Sí, de moment té l'honor de ser l'últim jugador que apareix a la llista d'inscrits de la Lliga. L'Eudald Serra... Digues.
No, que tampoc no és una cosa que ens importi a nivell de la pròxima temporada, però llavors com faran el tema d'Aubameyang amb la inscripció amb el Chelsea? No, el traspàs hauria tancat avui, no?
Sí, jo he obert també la pàgina de traspassos, diríem, de la Premier, i no hi és, i aquí ja també està tancat el mercat. És veritat que pot aparèixer en els pròxims minuts. I també us haig de dir una cosa. L'any a l'hivern recordo que vam arribar a patir perquè tampoc no apareixia a la llista de baixes de la Premier Aubameyang fins l'endemà, i per tant pot ser que en el cas dels anglesos s'ho prenguin amb calma i dir tot el que arribi fins les 12 ja ens ho mirem demà. És a dir, el que arriba, se'n van a sopar i diuen el que arriba més tard ja ens ho mirarem demà. Però és veritat que ara mateix no hi apareix, eh? No. Això hem tingut el dubte abans i ho he comprovat, i en el seu cas acaba a les 11 de la nit, que per tant són les 12 d'aquí.
Els que esteu tractant amb responsables del Barça, directius, executius, responsables de comunicació, a aquesta hora us transmeten tranquil·litat respecte a l'operació de Marcos Alonso i Aubameyang?
Sí, del tot.
Del tot, eh?
Molt bé. Tot ok, m'han dit, de fet, tot ok.
Molt bé, tot ok. Tu te'n refies al 100% del tot ok o què?
Bé, home, ara amb això de Marcos Alonso, una mica més, la veritat.
Com a mínim t'han donat un argument per entendre que no estigui inscrit.
Ah,
d'acord. L'Espanyol l'està seguint l'Au del Serra. Audi, de Tomàs es queda definitiu.
Doncs mira, les últimes informacions és que a última hora de tot el Rayo havia tornat a fer una nova proposta a l'Espanyol, i ara mateix a l'Espanyol hi ha mutisme absolut. No diuen res, ni en un sentit ni en l'altre, sobre si acaba o no sortint Raúl de Tomàs, o sobre si acaba arribant o no algun dels jugadors que volien portar a última hora. No responen des de fa estona, i em sembla que estem tots aquí esperant a veure què és el que diuen oficialment, perquè ara mateix no diuen res.
El que sí és oficial és el fitxatge de Braithwaite, arriba lliure, procedent del Barça, amb qui ha rescindit avui mateix, i ja ha fet declaracions amb l'Espanyol.
Sí, ha fet declaracions als mitjans del club, on, a veure, no són declaracions ni de bon tros trencadores, però on ha dit que estava content i satisfet i que tenia ganes ja de començar i debutar ben aviat amb l'Espanyol.
Uh-huh. Muy bien, tengo ganas para empezar y jugar aquí con el club y todas las aficiones también. El estadio muy bonito, entonces sí, tengo ganas para empezar.
O sigui que estàs pendent encara, no estàs segur del que ha de passar amb no. De Tomàs. Luis Rioja, el descartem?
Hi ha un mutisme absolut. Jo ara mateix no diria res, però si fa 6-7 minuts semblava que el tema de Raúl de Tomàs no tiraria endavant. Ara mateix vull esperar a saber què ha passat amb aquesta última proposta que ha fet el Rayo a última hora, i també si això ha donat opcions a l'Espanyol a reaccionar, perquè aquí el que s'ha de tenir més en compte és el temps que quedava per tancar-se al mercat.
Uh-huh. El central l'incorporen, també hi ha aquesta situació d'incertesa.
No han dit res, deien que era l'operació que esperàvem fer, que seria fotofinish, però ara mateix l'Espanyol no informa res, allò no se sap, no contesten.
Uh-huh. O sigui que l'Espanyol és oficial el fitxatge de Braithwaite, i encara hi ha incertesa quan passen 8 minuts a les 12, fa 8 minuts que s'ha tancat el mercat, amb la situació de Raúl de Tomàs i les possibles arribades d'un jugador de bandes, o segurament Luis Rioja de l'Alavés, i un central.
Sí, Audi, però ara mateix no hi ha res confirmat d'això.
D'acord, escolta'm, estigues pendent, i si fins a la una o més tard passen coses, les anem explicant aquí a Catalunya Ràdio, d'acord?
I estarem pendents.
Fins ara. A Girona encara hi ha l'Eduard Solà, no ha marxat, no. Edu, algun moviment d'última hora? Fa 20 minuts ens has confirmat oficialment els fitxatges de Manu Vallejo i Toni Villa.
Sí, l'últim de Toni Villa, el club ho ha anunciat a les 23:51, per tant 9 minuts abans que es tanqués el mercat de fitxatges, uns minuts abans havia fet el de Manu Vallejo, i en principi no es preveu cap més moviment amb un Girona que finalment es queda amb 26 fitxes, una del filial, el porter Toni Fui Díaz, i amb aquests jugadors que han arribat a última hora, el porter Gazzaniga, aquest porter català que dèiem que ha rescindit del Madrid, i els dos fitxatges d'última hora, per tant una plantilla amb 26 jugadors, 13 noves incorporacions i 13 jugadors que hi havien de la temporada passada. Quique Cárcel va dir un cop va acabar la temporada passada que fitxarien entre 11 i 12 jugadors, per tant s'ha passat de la ratlla i sí, n'ha fitxat un més.
Quin últim dia de mercat s'ha marcat Quique Cárcel, eh?
Sí, de
5 fitxatges?
Sí, els dos porters,
Oriol Romeu,
que ja se sabia pràcticament des d'ahir, i aquests dos d'última hora, que de fet han estat el que jo entenc, almenys això és opinió meva, que han acabat de fer aquest canvi de nivell que reclamava Mitchell, de tenir més jugadors ofensivament. Toni Villa i Manu Vallejo, és veritat que no han sigut importants amb equips de primera divisió, però sí que doncs podran donar una mica aquest descans que Tati Castellanos i Estuani, que són els dos jugadors que Mitchell ja els havia fet jugar junts, i com a mínim no haurà d'utilitzar d'inici a Ureña i fer jugar la segona meitat a Joel Roca, per la seva joventut, doncs no tindran tants de minuts.
Uri, la plantilla ha quedat maca, el Girona i el Kikárcel i a Mitchell.
Maca?
Em sembla bona, a mi. Em sembla... O sigui, els dos davanters d'avui, Manu Vallejo és internacional sub-21. Toni Villa ha donat molt futbol al Valladolid.
Correcte, sí.
Kike Cárcel, perdoneu, ja l'havia perseguit durant els tres últims mercats, recordo, a Toni Villa.
Oriol Romeu el perseguia des del mes de juny.
Oriol Romeu és el gran fitxatge d'aquest mercat.
És un gran fitxatge. Un jugador de jerarquia.
Correcte. Important amb un equip bo de la Premier. Però quan dius maca... La pregunta és, tu ara posaries la mà al foc que el Girona amb aquesta plantilla es mantindrà la primera la temporada que ve?
No, home, no. No, o sigui, no n'estic segur, però a mi em sembla que l'últim dia de mercat ha estat molt profitós.
No, això per descomptat. Era evident que faltaven porters. Jo crec que de Tapolo són les porters els que han vingut, les primeres opcions. Jo crec que m'han intentat altres més potents i no van aconseguir. Però bueno, jo crec que queda una plantilla correcta, però amb l'objectiu únic de mantenir-se un any més a primera divisió.
Uh-huh. Edu, si hi ha qualsevol cosa, que en principi a Girona no, ho teniu tot tancat i ja podeu anar a dormir.
En principi no hi ha d'haver res d'última hora, perquè també s'ha descartat la sortida d'algun jugador que també se n'havia parlat a les últimes hores, però en principi tot quedarà així. Si hi ha alguna cosa, us avisaré.
Molt bé. Gràcies, Edu.
Adéu, bona nit.
Salmut, què t'estan explicant de l'operació Aubameyang, Marcos Alonso amb el Chelsea?
Mira, un parell de detallets. Primer, que la Lliga de Futbol Professional té tota la documentació i que, per tant, com et deia, estan molt tranquils. La cosa anirà amb que Marcos Alonso, com us explicava, arribarà un cop hagi rescindit el seu contracte i serà inscrit demà. I deixa'm afegir...
Sí?
Que des de la directiva es dona per fet que amb el tancament del mercat el Barça recuperarà els avals. Saps que Joan Laporta i Ferran Oliver van avalar personalment...
El president del Barça i el tresorer. L'aval era personal, sí.
Sí, sí. Doncs bé, es dona per fet que recuperaran aquest aval amb el tancament del mercat.
Què volies dir, Arbusà?
Oficial Bellerín. El Barça oficial, efectivament, ha rescindit ja amb Arsenal, signa fins al 30 de juny del 2023... Per tant, es confirma que signa per només una temporada, clàusula de rescisió de 50 milions d'euros.
50?
50.
Una temporada de contracte?
Una temporada?
50 milions d'euros. Arriba lliure després d'haver rescindit amb l'Arsenal.
Exactament.
Héctor Bellerín, que sí que és oficial. L'han inscrit 10 minuts. Encara és l'últim jugador inscrit a la pàgina web de la Lliga o n'hi ha de nous?
Encara és l'últim.
Encara és l'últim, sí. Laia, alguna cosa es mou a les portes de la Ciutat Esportiva?
No, estan marxant ja d'aquest despatx, pràcticament no queda ningú.
Ah, sí? I tanquen els llums i tot,
Encara no han tancat els llums, però en breu ho faran, crec.
Molt bé, o sigui que tranquil·litat.
Us aviso, tranquil·litat absoluta.
Com si tinguessin la feina feta,
Sí, perquè ens transmeten el mateix que li deien al Salmurri. No hi ha ningú, no hi ha nervis, tot tranquils, demà Marcos Alonso, vull dir, tot el tempo que ells tenen previst i... No tenen cap nervi per res.
Doncs ara és el moment d'obrir el club veritablement important d'aquest programa. La meva mana està malalta. És una grip amb febres altes. La man malalta de Manel és de moment la sintonia del Futbol Club del Mas. Àlex del Mas, bona nit.
Bona nit, Xavi.
No tens veu?
Poca, és que l'últim dia de mercat és dur per tots.
M'ha sorprès molt, però vaja, o sigui, el primer impacte, la salutació, ha estat pitjor que...
Jo pensava que era broma,
El comentari, sí. Escolta, Àlex, com has viscut tot plegat?
Bé, doncs, expectatiu, no? Amb el Barça teníem pistes del que podia arribar, però, home, hi ha moviments sorprenents i, sobretot, el moviment aquests dos laterals, no?, que tant s'esperava i que en algun moment hem vist que potser un dels dos doncs no podia reforçar el Barça i tenia la curiositat per veure què feia al final.
Bellerín és oficial, et convenç?
Bé, jo crec que clarament no és primera opció ni segona opció. Diguéssim que passava per allà, no? És a dir, és una opció de lateral dret, jo crec que per donar descans. No em sembla superior o molt superior a Dest, no em sembla un perfil diferent ni a Dest ni a Sergi Roberto, i per tant entenc que ve donar descans, el veig titular en partits molt favorables, però per dir-ho d'alguna manera, si el Barça es torna a enfrontar a Vinícius o a un extrem potent, no veig a Bellerín, sinó torno a veure a Araujo o a Koundé.
El veus més en partits, entre cometes, de segona que de gran exigència?
Totalment, totalment, sí, sí.
A Marcos Alonso, com te n'imagines? Encara no és oficial, Marcos Alonso, però vaja, diu el Salmurri que tots estan tranquils, la Laia que estan sortint dels despatxos de la ciutat esportiva, o sigui que la feina sembla que està feta. Te l'imagines davant de Jordi Alba en número de titularitats, per exemple?
Jo sí, jo sí. A mi la de Marcos Alonso sí que em sembla una incorporació interessant, eh? Més que Bellerín. Tenint en compte que el Barça ha fet un mercat, jo crec, 10, d'aquestes dues últimes són les de més baix perfil, però Marcos Alonso té coses diferents. Jo crec que és un perfil diferent tant a Valde com a Jordi Alba, i després no hem d'oblidar que és l'únic esquerrà que pot jugar de central en aquesta plantilla. Per tant, me l'imagino en defensa de 4, en defensa de 3 també en camp per l'esquerra, i crec que és més posicional, és més intel·ligent que qualsevol de les altres dues opcions. Té experiència, té bon peu, per tant, jo crec que sí, que tindrà molts minuts.
El veus de central? D'emergència, com a mínim.
Sí, si tanquen en defensa de 3, jo el veig a centrar a l'esquerra. I fins i tot en emergència, en defensa de 4, et pots jugar a l'esquerra per donar bona sortida de pilota. Per tant, és que jo crec que tindrà bastants minuts, sí, sí.
Dels que han sortit, Aubameyang, que està per confirmar oficialment, Braithwaite, Dest, Abde, trobaràs a faltar algun?
Sí, Aubameyang, jo el trobaré a faltar. I crec que Xavi no l'hagués deixat escapar, eh? Si no fos per la necessitat econòmica.
Creus i saps, no?
Crec i sé, sí, crec i sé. I futbolísticament té tot el sentit. És a dir, tots sabem que el nou serà Lewandowski, però no hi ha cap altre perfil de nou pur que pugui substituir a Lewandowski com a tal. De fals nou o altres tipus de perfil. Aubameyang sí que ho feia, per mi era el relleu perfecte, i a part tenia una cosa molt interessant, i és que jo que crec que respon molt bé a la no continuïtat. És a dir, avui jugo, demà no jugo, a l'altre torno a jugar, apareixo 15 minuts o 20, i crec que tenia gol i que responia bé aquests escenaris. Per tant, jo el trobaré a faltar. Crec que l'equip perd una miqueta sense Auba.
Àlex, gràcies, cuidat la veu. Tornem a parlar el diumenge.
Aquí estaré amb la veu recuperadíssima, ja.
Molt bé, Àlex, estem segurs. Gràcies, eh?
A tu, una abraçada per tots.
Ara saludarem el Ricard Torquemada per saber com ha viscut aquest tancament de mercat i què en pensa de tots els moviments que estem explicant. Però ara, abans, el Roger Arbusà pentinarà el mercat, el que ha donat de si, el d'aquí i el de més enllà, i ens posarà al dia. Enviant whatsapps, a la vegada que et saludo, Arbusà, què han donat de si els últims minuts de mercat? A la pàgina web de la Lliga, per exemple, alguna inscripció?
No, l'última Bellerín, encara.
L'última, Héctor Bellerín, que ja és oficialment nou jugador del Barça.
Sí.
Quins han estat els moviments més destacats de la jornada? Per exemple, la Lliga Espanyola.
Mira, la Lliga Espanyola, el club més mogut ha estat el València, perquè torna Ilaiz Moriba, torna cedit una temporada, ara té 19 anys. Arriba Justin Kluivert, també oficial ja, el fill de Patrick Kluivert, davanter de 23 anys, que ve de la Roma. Marxa Maxi Gómez, que se'n va a Turquia, se'n va al Trabzonspor. I oficial Carlos Soler, que se'n va al Paris Saint-Germain. Encara la Lliga Espanyola, Johan Mojica, nou jugador del Villarreal, oficial Sadik a la Reial Societat, ve de l'Almeria, en paga 2 milions. A l'Almeria, precisament, arriba Gonzalo Melero, del Llevant, i a segona, Lucas Zidane deixa el Rayo i marxa lliure a l'Eibar.
Estic enviant whatsapps a la vegada que t'escolto. No m'ha quedat clar, i crec que la Sònia està molt interessada en si s'ha pogut fer oficial el fitxatge de Carlos Soler pel PSG.
Sí, Carlos Soler al PSG i Gonzalo Melero a l'Almeria, Xavi.
Gonzalo Melero a l'Almeria. Jugador, a mi, Gonzalo Melero m'agrada molt. M'agrada molt.
Crec que era un jugador que també interessava el Girona.
Melero, és que format al Madrid, l'Òscar ho va fer molt bé, i el Llevant també ho ha fet molt bé. Eudald Serra. Ara connectem amb l'Eudald perquè té novetat sobre RDT, sobre Raúl de Tomàs. Vaig dir un dia que no li diria mai amb l'acrònim i ara he caigut a la trampa. Raúl de Tomàs continuarà a l'Espanyol, a Eudald Serra?
Doncs, a veure, sí, però per uns instants ha semblat que no. I dic això perquè, al final, sembla que hi havia hagut un acord entre Espanyol i Rayo Vallecano. No se sabien encara els termes exactament com havia quedat, però, segons sembla, la Lliga ha rebut tard i malament tota la documentació.
Han fet un DG als del Rayo, no?
Manem?
Han fet un DG als del Rayo.
Exacte, per dir-ho d'alguna manera. Aquestes són les informacions que es diuen des de la Lliga, perquè des de l'Espanyol, el que t'ha explicat fa una estoneta, mutisme absolut, no, ningú explica res, ningú es diu res, perquè tot plegat, jo em sembla que la nit avui a l'Espanyol ha estat més aviat un desastre, perquè si no acaba venint cap dels jugadors que hi havia a banda de Braithwaite, sobretot el que més es buscava era un central i un extrem, i de moment no s'ha donat a conèixer res, com no hi hagi alguna sorpresa d'última hora i que ara ho anunciïn, i que finalment Raúl de Tomàs tampoc acaba marxant perquè els papers no han arribat a temps i tampoc eren els papers, estaven en condicions, això vol dir que RDT es queda i que demà haurà d'anar a l'entrenament.
Mira, m'expliquen persones que són a la seu de la Lliga que el Rayo ha estat molt cutre, literalment. No explicaré qui m'ho diu, però que el Rayo ha estat molt cutre, que la cosa estava feta i que han tingut poca destresa per tancar els documents per completar l'operació i que això ha impedit que Raúl de Tomàs vagi al Rayo.
I, de passada, el ser tot tan a última hora i malament, això probablement ha privat també de que l'Espanyol hagi fet alguna incorporació més. El que no em quadra tant és la del central, perquè aquesta operació podria haver entrat probablement sense necessitat que hagués marxat Raúl de Tomàs. Mm. Una altra cosa era, per exemple, el cas de Luis Rioja, que sí que l'Alavés demanava una quantitat de més de 4 milions d'euros, i aquí probablement, si no marxava RDT, la cosa estava molt complicada. Però la del central ja se m'escapa, caldrà veure quines explicacions es donen també demà a l'Espanyol. Demà hi ha una trobada entre mitjans de comunicació i el president Chen Yancheng, abans de que marxi cap a la Xina, que hi ha de tornar la setmana que ve, i veurem, perquè em fa l'efecte d'aquells 4 o 5 reforços que demanava després de jugar contra el Madrid Diego Martínez, només ha arribat un porter, Álvaro Fernández, i Braithwaite. Però les altres posicions a reforçar, repeteixo, sobretot un central i un extrem, a hores d'ara sembla que no n'ha arribat cap.
Si no hi ha sorpresa d'última hora, Raúl de Tomàs continuarà a l'Espanyol perquè sí, l'acord que hi havia entre l'Espanyol i el Rayo no s'ha pogut tirar endavant formalment per errors en la documentació enviada pel Rayo Vallecano a la Lliga de Futbol Professional en els últims minuts de mercat, o sigui, quan faltaven uns minuts per la mitjanit. I això segurament provocarà que l'Espanyol no pugui fitxar Rioja, l'extrem de l'Alavés, ni el central que també demanava Diego Martínez. Si hi ha més novetats, tornes a entrar, d'acord, Eudald?
Correcte, estarem aquí fins a la una.
En aquest sentit, ara estava mirant aquí la web de la Premier League i el Twitter de la Premier League, que efectivament a les 12 hores nostra, a les 11 d'ells, han fet un tuit dient que el mercat d'estiu s'havia acabat, però que els clubs podien completar el moviment, els traspassos, si abans de l'hora havien presentat un full d'acord entre els dos clubs de traspàs. Perquè en el cas aquest, si fos el de l'Espanyol, si han presentat un acord, però que no han presentat són bé els documents dels contractes del Raúl de Tomàs amb el Rayo i tal, després de l'hora, Anglaterra podrien acabar de tancar-ho això. Sempre quan abans de l'hora haguessin presentat l'acord de traspàs entre els dos clubs.
Aquí sembla que no. Aquí sembla que no. Arriba el moment, Ricard Torquemada.
Què passa, Xavi?
Com has viscut tot això?
Doncs una mica de nervis, no?, amb el tema Raúl de Tomàs, que és el que feia la sensació que no es desencallava. Amb el tema Barça, jo crec que el que ja preveiem, no?, sense sorpresa final. És molt difícil que un equip gran tingui una sorpresa final a l'últim minut, no? És bastant difícil.
Què et sembla el fitxatge d'Héctor Bellerín? El veus aprofitable? T'agrada?
Ara sentia l'Àlex.
Sospites?
Bé, el que més em crida l'atenció és que jo crec que Xavi buscava un altre perfil de lateral i s'ha acabat quedant un lateral que és un lateral clàssic, però que no és el que ell buscava. Ho dic perquè ell va començar en Azpilicueta i la sensació és que Menier, probablement, del que hi havia, era el que més encaixava en el seu perfil, no? I la sensació és que busca un lateral dret baix per tenir un lateral esquerre alt, no? Que ell ha orientat una mica, o havia orientat així la plantilla, que ara veurem què passa amb el lateral esquerre, que és una gran incògnita, i si ja teníem problemes per saber què busca els centrals, ara veurem quines apostes fa el lateral esquerre. Alba, Marcos Alonso, Valde, després dels dos últims partits de Valde, aquí Xavi ha de prendre decisions, després de tot el moviment d'Alba, han de passar coses, és a dir, s'ha de definir, tot torna es resseteja, i que el lateral dret buscava un altre rol, no? I que finalment s'acaba quedant Héctor Bellerín, que jo crec que és un lateral més clàssic, que no és el que buscava Xavi, que jo crec que es pot adaptar bé també a la idea de jugar com a lateral baix i no haver d'atacar i no tenir gaire carril, però que probablement no era l'opció prioritària, segur, perquè només fer-li un any de contracte, ja, no? Fa la sensació que és més una emergència.
Sí, sí. Marcos Alonso sí que t'agrada més, em penso.
Sí, Marcos Alonso m'agrada, tot i que t'he de dir que el vull veure... Ell és un lateral esquerre que accepta per Luis Enrique, i la selecció ha destacat com a carril llarg amb tres centrals. És veritat que si Xavi busca que el lateral esquerre sigui llarg, Marcos Alonso s'adapta bé a aquesta funció, i que amb Luis Enrique, amb línia de quatre, a mi m'ha sorprès positivament. I a Luis Enrique crec que també, perquè li ha donat relativa continuïtat. És un jugador que et pot ajudar també fins i tot en les faltes des de la frontal, les faltes directes, la pilota aturada en aquesta mena d'accions. El Chelsea va fer bastants gols. El Barça ara no té un xutador molt clar. Rafinha és un bon xutador de faltes pel perfil dret, també Marcos Alonso, i que pot entrar una mica en aquesta línia.
Uh-huh. Ara et voldré preguntar per com creus que queda la plantilla, uh-huh, definitivament del Barça en aquesta temporada, i per quin jugador dels que han sortit haguessis apostat. Però abans, passem un moment per Sant Joan d'Espí, ciutat esportiva del Barça. He vist ara fa un minut la Laia Tudel mirant cap amunt en imatges d'Esport 3, fixant-se en les siluetes que es poden veure a l'interior del despatx de Mateu Alemany.
Sí, perquè bé, aquest no és el despatx de Mateu Alemany. De fet, el despatx de Mateu Alemany ja han tancat la porta i aquí ja no entra ningú. Són en aquest altre despatx on acaben de fer tota la paperassa, i encara hi són, encara hi ha Mateu Alemany i Jordi Cruyff, i un dels dos porta una pilota antiestrès a la mà. Qui creieu que és?
Mateu, no?
Sí, Mateu Alemany. Mateu Alemany es va movent tota l'estona caminant d'una banda a l'altra, i amb la mà doncs va jugant amb aquesta pilota antiestrès. Vaja, els veig tranquils, però encara hi són, encara hi són.
I a què creus que pot respondre que hi siguin quan passen 28 minuts de les 12 de la nit, a 2 minuts a 2 quarts d'una, quan ja s'ha tancat el mercat?
Sí, no, i quan a més ens diuen que tot està ok, que Marcos Alonso ja l'inscriuran demà, que amb Aubameyang està també tot ok... No ho sé, la veritat, no ho sé.
Salmo, tu tens alguna resposta?
No, la veritat no. És que no. Però
de tornar de la calma.
Jo t'insisteixo en el que t'he dit fins ara, que tots els inputs que tinc són de tranquil·litat.
Molt bé, ara juguem tots, va. Dels que han marxat avui, Aubameyang, que s'ha fet oficial, perquè al web de la Premier... Ara no sé si el tens controlat, però de moment encara no apareix Aubameyang com a nou jugador del Chelsea.
No, encara no.
Encara no. Aubameyang, Des, Braithwaite, Abde... Aquí trobareu més a faltar. Ricard.
Jo, així d'entrada, a cap. Però a com cap. Que n'he de dir un, diré Aubameyang. Però jo crec que els quatre eren oportunitats, tal com estava enfocat, que s'havien de fer Serginho Des perquè no hi ha química amb Xavi, i Aubameyang perquè un davanter havia de marxar i era el que estava millor situat al mercat.
Sònia.
Sí, Aubameyang, tot i que ja he dit que em sembla una operació rodona pel Barça, que va, ha vingut a fer la feina que esperàvem d'ell, que ha estat 6 mesos, i el Barça a sobre ha ingressat i li ha permès fitxar una altra peça que necessitava ara mateix més que no pas Aubameyang, que passava a ser amb sou de titular un jugador amb rol de suplent.
Uri.
Aubameyang, que era un jugador que m'agradava moltíssim, tot i que des de fa dies estem dient que era un luxe un jugador com ell de suplent amb la situació econòmica actual del Barça.
Ferran Martínez.
Sí, sí, en la mateixa línia. Aubameyang també, també perquè entenc que econòmicament era necessària la sortida, però a mi era un jugador que m'agradava molt i encara que fos com a revulsiu a la segona part per substituir Lewandowski.
Són 1:15 de la nit, a mitja hora tanquem aquesta edició especial del Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio. Començarà, s'obrirà la nit dels ignorants. Ferran Martínez, ja teniu portada a Mundo Deportivo?
Doncs estic tancat en una habitació perquè no interfereixin crits i segons quins comentaris de la redacció i
però, home, no, t'estigues una estona, passa una estona per la redacció a veure quin ambient teniu.
I parlarem amb el Fernando Polo, anirem a buscar el Fernando Polo.
Ell és el responsable de decidir la portada?
Bueno, ell és el qui mana aquí.
Ell és el cap,
ell
no?
És el qui mana aquí. Tinc el Joan Lanuza, que és el cap, que és qui decideix també la portada. Joan, estic a Catalunya Ràdio. Tenim la portada decidida ja de demà? Sí. Què tenim? A veure. Ara me l'ensenya.
A veure. Qui és el protagonista?
Això no ho havíeu assajat, eh? Molt bé.
No. És una foto gran ja de Bellerín vestit del Barça.
Ah.
I és Bellerín sí i Marcos al caer.
A la caure demà divendres.
Correcte, després a dalt Aubameyang també fitxa por el Chelsea, Memphis Depay se queda, de estar al Milan cedido, Brightbird se va a l'Espanyol i Abde cedido a Osasuna. Així que una mica de resum de tot, però la foto gran és Bellerín ja vestit del Barça i a la dreta una foto de Marcos Alonso encara vestit del Chelsea perquè està al caer. I tinc a Fernando Polo, voleu que us el passi un moment?
Vinga, va.
Ràpid, Fernando, que els companys de Catalunya Ràdio, que tu que ets el que manes aquí, volen
què passa?
I va Xavi Campos, Fernando, com estàs?
Estàs sopant,
eh? Escolta'm, com has viscut aquesta jornada? Tu, que ho vius...
No, tot molt bé, sempre molt tranquil, molt i tot en hora, per sopar a casa, bueno, modèlic.
Molt bé.
A Fernando també li pots preguntar per Jordi Alba, també, eh?
Què? Digues el que vulguis, per Jordi Alba.
I l'Oriol ja s'ha deixat anar, o què?
No sé. Tinyalada.
Deixa'm la foto.
Bueno, l'Oriol ha sigut una mica... Bueno, hem parlat abans i tenia una opinió molt, molt... Bueno...
Guarda-te-la. Guarda-te-la per la TET.
Molt divertida, sobretot, aquest tema.
Guarda-te-la per la TET. Ja tanqueu i ja marxareu una estona cap a casa, eh?
Bueno, volem tancar, però el que passa és que estem esperant a veure si diuen algú oficial de l'AUBA, que sí que sembla que sí que ha estat traspassat, però falta algun paperot perquè sigui oficial. I, clar,
tu entens aquesta fórmula que Marcos Alonso es desvinculi del Chelsea i signi com a jugador lliure demà?
Bueno... m'ha sorprès perquè en teoria anava dintre del pack del Aubameyang, no? Durant tot el dia s'ha dit això, però bueno, i el Barça estan segurs de que demà el podran inscriure com a agent lliure.
Sí, sí.
I
diuen també que el Murri, sí.
I diuen que està tancat amb el Chelsea a l'Oba, o sigui que bueno, al final si acaba bé
estarà
la fórmula bé. No és tan important, però sí que és veritat que ha sigut una mica... Jo m'esperava una altra fórmula, però...
Sí, sí. Un traspàs, vaja.
Però el que sí que és veritat és que cada mercat, passi el que passi, per el motiu que sigui, aquí estem i... Bueno, i encara no hem tancat.
Sí, clar.
Bueno,
molt bé. Fernando, a continuar, fins que tanquis.
Vinga, gràcies. Moltes gràcies, Xavi i companyia, que us ho passeu molt bé.
Salmo, què m'acabes d'enviar?
Doncs és una piulada des del compte de la Premier League on, bé, fan una primera on diuen el mercat ha quedat tancat, teniu tota la informació al portal de la Premier, i fan una segona piulada i posa els clubs de la Premier van enviar 4 fulls d'acord de traspàs a temps abans de possibles moviments. És a dir, la Premier anuncia que hi ha quatre traspassos amb la documentació damunt la taula, tot i que no especifica quins són, mm-hmm. i que han entrat a temps, tot i que encara no siguin oficials.
Aquests haurien de ser, un d'aquests quatre hauria de ser el traspàs d'Aubameyang del Barça sí. al Chelsea. Ricard, la plantilla que li queda al Barça. Amb les incorporacions, donem per fet que s'inscriu Marcos Alonso i Héctor Bellerín. Què et sembla?
Home, jo crec que el Barça ha fet molt bona plantilla, o sigui, ha fet un gran estiu, no tenia marge d'error, havia d'encertar. Veurem com evolucionen alguns casos, com els laterals, per exemple, que ara mateix és una incògnita perquè acaben de completar-se, però jo crec que el Barça, per exemple, té una nominada davanters espectacular. O sigui, és veritat que ha marxat Aubameyang, però es queda Memphis, i hem de veure com estarà Memphis, quin rol juga amb Xavi. Però clar, tu tenir Rafinha, Dembélé, Lewandowski, Ferran, Ansu i Memphis, jo no sé si hi ha molts equips a Europa que tinguin aquests sis davanters. Al darrere és veritat que tot està una miqueta més descol·locat, desordenat. A la dreta veurem què passa, si no hi ha una opció sòlida. És veritat que no està equilibrada la posició de lateral dret. A l'esquerra probablement sobren. Que ara li preguntaré una cosa a l'Uri amb el teu permís, perquè em va sorprendre l'altre dia que va fer un tuit que va dir que entre lateral dret o lateral esquerra, sense cap mena de dubte, lateral esquerra.
Sí,
I no sé si això ha tingut explicació.
Ahir ho vam debatre també al Tot Costa amb l'Autet, que també estava d'acord amb aquesta...
El tuit el vaig fer perquè sabia que la resposta seria tot el contrari.
Ahir no vaig sentir el Tot Costa, aleshores no sé si cal repetir-ho.
Sí, l'argument el dono rapidíssim. Vaig dir que en un partit gran de Champions contra el City, el Madrid, el PSG, el Bayern, jo amb Koundé o Araujo de lateral dret anava molt tranquil. I en canvi amb Alba i Valde no anava gens tranquil, per tant si havia de fitxar alguna cosa, fitxava un lateral esquerre.
O sigui, enfocaves el lateral dret com una funció defensiva, o amb una funció defensiva, i per tant ja entenies que Koundé o Araujo
complien com em va complir l'any passat Araujo contra el Madrid, per exemple.
Sí, sí. Bé, doncs jo crec que al darrere sí que és veritat que tot queda una mica més desequilibrat, que és on Xavi haurà de prendre decisions més impopulars, on haurà d'arriscar més, i potser el mig camp doncs, és un mig camp que en les pròximes temporades pot anar variant, però que té joventut, té qualitat, i jo crec que al Barça li queda una plantilla excel·lent per iniciar un cicle, per tornar a començar, que jo crec que era el que tocava aquesta temporada, tornar a començar, tornar a fer camí, tornar a marcar l'horitzó, i a partir d'aquí anar retocant coses, però una base interessant de cara al futur.
Mm-hmm. Força revolució aquest estiu amb la plantilla del Barça. En canvi, el Madrid ha fitxat poc. Per tu també, Ricard?
Sí, el Madrid fa anys, oi, que fitxa poc?
Sí. Havien de fitxar Mbappé, es van quedar amb les ganes, van fitxar Tchouaméni i poca cosa més, no?, si no m'equivoco.
Rüdiger,
que els hi va arribar lliure.
Home, jo crec que el Madrid, o sigui, així com el Barça ha marcat el rumb del futur, jo crec que el Madrid ven més que ha marcat el rumb del futur que ho ha marcat. És a dir, ho ven més perquè ha fitxat jugadors joves de qualitat, però aquí els que continuen marcant per mi el ritme són els veterans, i el Madrid juga de memòria gràcies als veterans, no juga tant de memòria quan té la vitalitat dels joves, que individualment són futbolistes amb molt potencial, però que vull veure com s'adapten a una manera de fer molt concreta, i aquí és on jo he de veure a un equip que encara viu, diríem, rodat de la inèrcia de la temporada passada i dels títols, ja ha començat bé la campanya, però que necessito veure'ls a llarg termini, en una temporada mundial. Tinc bastantes incògnites per resoldre, diríem, amb el Madrid, i no sé quina serà la temporada on començaran el nou cicle de veritat, perquè hi haurà una temporada que no tant per les arribades, però sí com pels sacrificis, haurà de començar a pensar en el futur.
Mm-hmm. Ricard, et quedes una estona amb nosaltres aquí al club?
Sí, tant.
Sí? Ara anirem a Madrid. Arbus, alguna novetat a la Lliga?
Inscrits els dos del Girona, Toni Villa i Manu Vallejo, també Narváez, davanter del Saragossa, que va al Valladolid.
Recordeu que no ha pogut tirar endavant l'operació Raúl de Tomàs, que havia de marxar de l'Espanyol al Rayo, crec que s'ha dit, per un problema amb la documentació presentada pel Rayo Vallecano, que els ha fet anar fora de termini, tard, i d'aquesta manera, de moment, el que ens ha explicat l'Eudald Serra i el que ens arriba des de informació de la seu de la Lliga, Raúl de Tomàs s'ha de quedar a l'Espanyol perquè no pot tirar endavant el seu fitxatge, la seva arribada al Rayo Vallecano per problemes burocràtics.
També dic una cosa, digues. Amb el nivell que ha mostrat Raúl de Tomàs l'última temporada i un jugador que és internacional amb Luis Enrique, que la seva opció hagi sigut al Rayo Vallecano, ja. També...
Excèntrica. Anem a Madrid. David Sánchez, bona nit.
Bona nit.
Aquesta és la sintonia de Xona, aquesta sintonia.
Sí, home, Super García.
Una cançó de Simple Minds, que es diu Love Song, que aquesta temporada la sentirem al Club de la Mitjanit, ja ho veureu. Diumenge us explicarem el perquè. Tu vas treballar amb García, amb José María García, David.
Sí, muchos años. Bueno, muchos años, muchos nervios, mucha tensión.
Nits com aquesta, com les vivia? I quan tinc la sensació que cada cop va a més aquesta tensió, aquesta voràgine de l'última nit del mercat. García, com era una nit com aquesta?
Era complicado, era un tío difícil en antena, pero en privado era bastante más cariñoso de lo que quería hacer entender o ver en antena. Es decir, las míticas broncas y los bufidos que pegaba a los compañeros en antena quedaban en nada después de una llamada privada, porque García sabía que era parte del show y que era parte de lo que la gente reclamaba y que le gustaba, las broncas de García a sus currantes.
A tu et va caure alguna, eh?
No, a mi no, home, no me dieron mucho.
Sempre li posaves al protagonista, que era el que hi volia, no?
Sí, a él lo que le interesaba era el protagonista. Si no le preguntabas mucho mejor, si le ponías el pinganillo de primera todavía fenomenal, y si no eras el primero, pues ya no lo quería ni de segunda ni de tercera opción.
Ara et pregunto pel Madrid. Laia Tudel, encara ets a la ciutat esportiva del Barça, Sant Joan d'Espí?
Sí, encara sóc aquí. Ja han tancat els llums, les portes, ha marxat tothom... Tot, ens diuen, tot ja està fet, el que havíem de fer, tot ok, per tant, marxen a dormir i a
molt
descansar.
Molt bé, doncs escolta'm, fes el mateix.
Molt bé,
d'acord? Gràcies a la Laia Tudel, bona nit i fins demà, Laia.
Bona nit.
Per sort l'hem recuperada aquesta temporada de Catalunya Ràdio, és una gran notícia. Ara, el dia a dia de Catalunya Ràdio, perquè sempre ha estat a la TDE. Salmo!
Digue'm.
Tens alguna novetat per aportar-nos? Vols plegar veles també, que també ha estat un dia llarguíssim per tu?
No, és que no hi ha més novetat de la que ja t'he anat explicant.
Mantens la calma amb Aubameyang i Marcos Alonso, absoluta.
Sí, més encara després d'aquest comunicat de la Premier.
Molt bé. Bona nit, Salmo, i gràcies, eh?
Vagi bé.
Podem connectar amb l'Eudald Serra? Eudald.
Hola.
Què passa amb l'Espanyol?
Comunicat oficial de l'Espanyol que dona per tancat el mercat d'estiu. Et diu textualment, amb la incorporació de Martin Braithwaite, l'Espanyol dona per conclòs el mercat d'estiu, tant el capítol d'altes com de baixes. En aquest període el club ha incorporat nou futbolistes, i el recorden, José Lugrayen Oliván, Lecom, Vini Sous, Ed Expósito, Dani Gómez, José Carlos Lazo, Álvaro Fernández i el que avui hem conegut de Braithwaite, que arriba del Barça. Jo crec que en els pròxims dies hi haurà moviment, perquè no, em refereixo a moviment dins del club, perquè em sembla que tot plegat ha estat un autèntic desori aquestes últimes hores.
Sí, ja descontent?
Molt, i caldrà veure què diu Diego Martínez, perquè repeteixo, el diumenge davant després d'acabar el partit del Madrid i fins i tot a la roda de premsa abans, ell va parlar de 4-5 reforços, i en realitat n'han arribat dos només, un porter i un davanter. Vull dir que com no l'Espanyol trobi algun jugador lliure, que això sí que el podria incorporar en els pròxims dies o quan volgués, per dir-ho d'alguna manera, sembla difícil. I després aquí, a més, hi han d'afegir la patata calenta de que Raúl de Tomàs es queda. I com gestiones aquest problema quan el jugador clarament volia marxar i l'Espanyol també se n'ha volgut desprendre.
Tens raó, però si ho gestiones i ajuntes a Raúl de Tomàs i a Joselu, això són molts gols, i Braithwaite a la banqueta, vaja, per mi Braithwaite serà suplent la majoria de partits, ja ho era, marxant Raúl de Tomàs, doncs si es queda Raúl de Tomàs i el recondueixes, tens una davantera d'un nivell altíssim per la Lliga.
Sí, i això és indiscutible, però el problema és a veure com recondueixes aquesta situació, perquè em sembla, em fa tot l'efecte que està molt malmesa.
Molt bé. Audi, bona nit. Gràcies, eh?
A vosaltres, bona nit.
David Sánchez, tu a Madrid vas tractar a Raúl de Tomás?
Yo no, pero sí que he tratado con gente que trató con Raúl de Tomás y todo el mundo te dice lo mismo, que es un tipo de carácter complicado, es un tipo muy egocéntrico, es un tipo que tiene fijación absoluta con la personalidad de Cristiano Ronaldo, no sé si se piensa de tanta calidad como el portugués, pero es un jugador que dicen que en el trato personal de tú a tú es un buen tipo y es educado y amable, pero cuando se convierte en futbolista que no tiene amigos, que solo piensa en él, no piensa en el equipo, y eso le ha provocado muchas complicaciones a nivel de trato en prácticamente todos los equipos en los que ha estado y especialmente con los técnicos.
Uh-huh. Arbu, abans dèiem que els fitxatges del Madrid aquest estiu, Tchouaméni
i
Rüdiger, han perdut alguns jugadors, sobretot un molt important.
Casemiro, Marcelo, Bale, Isco, Jovic, Miguel Gutiérrez, Mayoral i Take Kubo.
¿Están tranquilos a Madrid amb aquesta plantilla, l'equip d'Ancelotti, David?
Están muy tranquilos. Están tranquilos porque no han fichado porque entienden que no tienen que fichar. Florentino Pérez es un presidente que solo apuesta por jovencísimos de mucho talento, de especialmente futuro, aunque le tenga que suponer un desembolso económico importante al club, como los casos de Vinicius o de Rodrigo, o firmar a estrellas contrastadas. No es ningún secreto que la obsesión de Florentino Pérez era Mbappé. Yo sigo pensando que en una temporada Florentino Pérez y el Madrid volverán a intentar lo de Mbappé, coincidiendo, se supone, con el ocaso de la carrera de Karim Benzema, pero no, el Madrid no ha querido hacer ningún tipo de locura. Siguen haciendo espacio en la famosa masa salarial con la salida de jugadores tan importantes a nivel económico como Bale, como Isco, como Marcelo, y se guardan ese colchón económico para afrontar contrataciones más pronto que tarde. Como decía Ricard, ni Luka Modric, ni Toni Kroos, ni Karim Benzema son eternos, y Florentino Pérez y el Madrid saben que más pronto que tarde, repito, tendrán que soltar mucho dinero para reforzar un equipo que ha dado un rendimiento brutal en lo deportivo con jugadores que llevan muchos años. Hay que destacar que a Dani Ceballos, que hace mucho que llegó al Real Madrid, se le firmó para ser, entre comillas, el heredero de Luka Modric, porque se pensaba que el croata pues prácticamente entraba en la recta final de su carrera. Bueno, pues a estas alturas de la vida, Luka Modric sigue siendo titular indiscutible y Luka Ceballos no sabe qué hacer.
Sí.
La única posibilidad en este mercado del Madrid era dos salidas, la de Asensio,
sí,
y la de Mariano. Asensio no ha traído ninguna oferta que satisfaga al Real Madrid y a Florentino Pérez, y en el tema de Mariano, pues lo de cada temporada, le dan la carta de libertad, le pagan un año de contrato íntegro y aún así Mariano no encuentra destino. Se los quedan y el Madrid en principio no va a firmar absolutamente nada.
David, tenim la Sònia Gelmà obsessionada amb Griezmann. Ja que és Griezmann, què està passant? Explica'ns-ho bé.
Bueno, hay caso Griezmann seguro porque hay que recordar que Griezmann vuelve al Atlético de Madrid por petición expresa del Cholo Simeone, que además de eso hay una relación personal magnífica y espectacular entre la familia Simeone y la familia Griezmann, y cuesta mucho entender que el Cholo Simeone trague con lo que le pide el club. Es evidente que si en tres partidos entra en los tres compromisos en el minuto 63, algo hay. Tengo la sensación de que esta medida inicial en la Liga es para meterle el miedo en el cuerpo al Barcelona, pero me parece imposible que acabemos la temporada y que Griezmann no cumpla los partidos necesarios para que el Atlético de Madrid se vea obligado a pagar los 40 millones. Me consta que Gil Marí y Mateo Alemany han hablado y negociado para intentar rebajar esos 40 millones de euros. Mateo le ha dicho a Gil Marí que de eso nada, y de ahí la medida del Atlético de Madrid con Griezmann en este arranque de temporada. Pero repito, yo creo que Morata está muy bien y eso tampoco ayuda a que Griezmann juegue más, pero me parece imposible que el Cholo aguante mucho más tiempo con esta fórmula de meter a Griezmann sistemáticamente en el minuto 63 de todos los partidos para que no le cuente o no le compute los choques.
És el David Sánchez des de Madrid a explicar-nos aquesta situació de Griezmann, que ja veurem què passa aquesta temporada i si acaba jugant els partits que són necessaris perquè l'Atlètic de Madrid pagui 40 milions d'euros com està estipulat al contracte amb el Barça i que aquesta quantitat arribi al Camp Nou. T'acomiado, David, gràcies.
Adéu, bona nit.
També ha acomiadat el Ferran Martínez, perquè si no el Fernando Polo, al Mundo Deportivo, la redacció, no tancarà els llums i no els deixarà marxar. Gràcies, Ferran, per l'estona.
Bona nit, gràcies a vosaltres.
A l'Oriol Domènech, a la Sònia Gelmà i al Ricard Torquemada, us demano que us quedeu un moment, perquè ara saludarem una persona especial. Arbu, hi ha alguna novetat a la web de la Lliga?
Cap. Xavi, deixa'm dir que abans el Salmo ha explicat aquest tuit que ha fet la Premier League,
sí,
dient que s'havien produït quatre acords que s'anunciarien en els pròxims minuts i ja s'han anunciat tres. Un del Wolverhampton, un del Nottingham Forest i un del Fulham. Esperem que
anem al límit.
Esperem que el que quedi sigui el del Chelsea.
És molt laportià, això, eh? O sigui, laportisme arriba a les oficines de la Premier a Londres i en comptes de celebrar que aconsegueixes a les 3 de la matina a la Diagonal, doncs a Times Square el que estan fent ara és esperant que es tanqui la... Times Square és Nova York, no és Londres. A veure, ajudeu-me, Trafalgar Square. Estan esperant que els hi arribi la documentació del Barça per tancar, a veure si és veritat, el traspàs d'Aubameyang del Barça al Chelsea i el que comportaria això, l'arribada de Marcos Alonso al Barça. I ara hem de saludar un convidat molt especial. Una persona que gaudia d'aquestes nits moltíssim i que ara mateix deu estar a punt d'arribar a les 7 de la tarda, oi que sí, Garriga?
Però és que sembla que m'hagi mort amb aquesta música i aquesta presentació.
Aquesta cançó és molt bona, eh?
Sí, però bueno, sí, són les 7 menys 10 de la tarda i ho he gaudit amb vosaltres.
Sí?
Ja, home, i tant.
Has estat molt pendent des de primera hora del matí a Washington del que passava al mercat, amb el Barça, l'Espanyol...
Sí, home, sí, perquè he vist que hi havia... Vaja, de fet, des de fora semblava que havien de passar més coses. Potser l'Espanyol no han acabat passant, hi haurien pogut passar, però pel que sembla al Barça no hi ha hagut tants moviments com hi hauria pogut haver, perquè hi ha hagut un moment a la tarda que m'he posat nerviós i tot. I dius, hosti, què ha de passar aquí?
La bomba, la bomba.
Sí, i dius, què passa? Aquí, clar, això de la xarxa és molt perillós, per això és important escoltar la ràdio, perquè aquí t'assabentes exactament de què passa.
Les últimes nits de mercat sempre són especials. Hi ha una que va passar a la història, en aquest mateix estudi on som ara mateix amb l'Arbusa, sí, i l'Oriol Domènech, i dirigint el programa, el Club de la Mitjanit, era el seu primer Club de la Mitjanit, oi que
no,
sí?
No, era no, el primer? Era la segona setmana.
La segona setmana. Sí. El cas de Gea.
Sí, vine fa 6 anys. Sí. Mira, deu fer
el Bassa,
6 anys.
Recordes que hi havia el Bassa?
Bassa i Besa i Anton, sí, sí, Meana, sí, explicant-nos-ho. No doy crédito, no doy crédito. Sí.
Tu no vas a l'Ano Garri amb això?
Com?
No vas a l'Ano
amb això? No, va ser de les millors nits de ràdio que he fet a la meva vida, aquella.
Sí.
I tant.
Sí, sí. Garri, a tu t'interessa el Barça. A tu només t'interessa el Barça. Ho has dissimulat uns quants anys, però ara ja no et cal, perquè fas de corresponsal de Catalunya Ràdio a Washington, als Estats Units. Has quedat content del mercat de fitxatges que ha fet el Barça?
Home, jo recordo entrar a la TDT fa 6 mesos... No 6 mesos, al maig, al penúltim partit, i jo fer el comentari de... Em fa molta por aquest estiu per les perspectives que hi havia, perquè no hi haurà marge per millorar la plantilla, perquè em semblava, jo que sempre havia denostat, entre cometes, Dembélé, que el millor que podia fer el Barça era renovar-lo, perquè no hi hauria opcions de trobar relleus millors, i ara et trobes aquesta plantilla i veus que s'ha fet aquesta revolució i, vaja, no sé si crec que comparteixo la entre estupefacció i sorpresa i punt d'il·lusió de la majoria d'aficionats del Barça que fa 3 mesos es pensaven que això era impossible.
Mm-hmm. Als Estats Units se'n parla d'aquest últim dia de mercat o és una cosa que no interessa gaire?
No, de l'últim dia de mercat no. Vaja, si hi hagués alguna operació bomba sí que se'n parlaria, però del fax de RDT no se'n parlarà, o d'altres parts d'Auba, o de Jordi Alba fins i tot, no, que sí que no, que això, dels que s'ha enfadat no se'n parla. Del que sí que s'ha parlat una mica és del que ha fet el Barça. I de fet hi havia un article molt interessant de fa unes setmanes al New York Times, que el titular era molt clar. El Barça s'ho va gastar tot i va entrar en crisi. Se'n pot sortir de la crisi tornant-s'ho a gastar tot? I explicaven que, com aquesta paradoxa d'un club arruïnat que té un president, diu l'article, Laporta té un somriure que no passa desapercebut. És a dir, que Laporta, en el seu viatge als Estats Units, va aprofitar per, diguem-ne, convèncer la premsa nord-americana, com anima el periodista del New York Times que signava aquesta informació, de que l'única manera que tenia el Barça de tirar endavant era fent això, doncs una passa cap endavant, una fugida endavant, venent actius, i l'article explica com el Barça ho ha aconseguit, però sí, ha sorprès que un club que estava arruïnat pogués fer aquestes inversions. De fet, mira, The Athletic explicava que el Barça, amb aquest estiu, ha passat de ser vist pels rivals, diu l'article, amb una barreja de pena i confusió, a ara ser vist amb una barreja de ràbia i enveja, perquè veuen que han passat en molt poc temps de ser un club que no tenia cap opció de res a cada cop competia per fitxar els millors jugadors del món.
Uh-huh. I aquesta sorpresa que genera el Barça també la genera Riqui Puig, quin gol ha fet aquesta passada matinada, eh?
Això no t'ho pots ni imaginar. A més, els Galaxy, diguem-ne que dels equips de la MLS, és dels que tenen més tradició, dels que tenen una afició que fa més anys que va al camp, dels que estan més acostumats a tenir estrelles, no estan fent una bona temporada, ara mateix no estan ni classificats pels play-offs, per tant s'han d'espavilar una miqueta, i estan flipant amb Riqui Puig. O sigui, ja hi ha gent a les xarxes que parla de la seva passió contagiosa, de la il·lusió que genera entre l'afició, que és el millor jugador de l'equip, un equip que té altres jugadors potser més referència, com són Chicharito o Douglas Costa, que tenen una trajectòria més llarga. Doncs amb el gol d'ahir, però no només amb el gol d'ahir, aquest gol de l'empat d'ahir, està generant una il·lusió i una passió entre els aficionats dels Galaxy, que mira, doncs potser trobarà el seu lloc per fer Riqui Puig, i a partir d'aquí la seva carrera canvia també de rumb.
Sí, sí. De moment, impacte absolut de Riqui Puig amb Los Angeles Galaxy, va fer una assistència boníssima, fantàstica, sí, per Chicharito fa dos partits, i aquesta passada matinada ha fet un golaç, un xut des de la frontal per l'escaire. Abans d'acomiadar-te, una pregunta. Saps si Roàlex Molina ha canviat d'equip en aquest mercat d'estiu?
No, però el segueixo a Instagram.
El segueixo a Instagram, eh?
Sí.
Molt bé. I on juga? On està jugant?
Al seu país, que no sé si era Venezuela,
Venezuela. Gràcies, Venezuela. Garriga.
Sí, a tu també. Vinga, va.
Tira. Bona nit. I gràcies també a l'Oriol Domènech, com sempre. Uri, moltes gràcies per acompanyar-nos aquesta nit especial.
La propera.
A la Sònia Salmà. Sònia, fins demà.
A tu, fins demà.
I al Ricard Torquemada. Ricard, bona nit.
Bona nit, Xavi.
Avui ha tancat el mercat internacional per al Barça, per l'Espanyol, per al Girona, per a tots els clubs professionals, però també per als clubs més petits, els de primera ref, els de segona ref, l'antiga segona B, i aquest mercat el tractarem amb el Marc Marvà. Marc, bona nit.
Què tal, Campos? Bona nit.
Com estàs?
Bé, home, bé, aquí en les divisions més menors es viu igual o més,
En el futbol territorial, també. En el futbol territorial.
Tant,
algun gran moviment, per exemple, a la primera ref entre els equips catalans, Marvà?
Mira, el que ha arribat d'última hora, o el que ha arribat més, que era gairebé les 11, és el central esquerrà Àlex Alaia, que ha arribat precisament pel Barça B, que la temporada passada va jugar pel Cornellà. Aquest ha sigut l'últim fitxatge. Un altre que m'ha agradat especialment és el fitxatge que ha fet el Sabadell de Pau Resta, que és un central que ha jugat molts anys al futbol base del Girona i ve procedent del Albacete. Aquest és un nom per mi també a seguir en el Sabadell, i t'he de dir que el nom que estàvem esperant una mica tots, que estàvem seguint aquest últim mercat de la primera ref, era el nom de Sergi Altimira. Sergi Altimira és un mig centre del Sabadell,
sí,
que ha anat darrere el Barça B tot aquests últims dies de mercat, finalment s'ha acabat quedant al Sabadell.
Se'n queda Gabri, eh? Pablo Torre, em demana que t'ho pregunti l'Oriol Domènech, està inscrit amb el Barça B? Ho saps?
Pablo Torres, sí.
Està inscrit amb el Barça B.
Segurament
no és el fitxatge de la temporada, la primera ref, com a mínim el grup 2, que és el dels catalans. Aquest dijous hem estrenat la segona temporada del podcast Futbol Català amb Marc Marvà, Marc? Aquesta temporada el publicarem els dijous i no els dilluns, com fins ara, per fer una mica de prèvia, i avui a l'estrena heu entrevistat a un jugador de molt nivell, una de les sensacions del futbol europeu que té molt passat en el nostre futbol, en el futbol català.
Clar, és l'home que ha estat avui amb nosaltres. Ja diria que és un dels noms del futbol europeu, després d'haver marxat a jugar al Bruges, que ja ha fet 5 gols, Jutglar, i 2 assistències amb els 7 partits que porta. Però també l'hem entrevistat, Xavi, perquè en el futbol català és una referència, també. És un jugador que fa 4 anys estava al Sant Andreu. Hem parlat amb Miquel Azparren, que va ser el qui el va fer debutar amb el Sant Andreu quan ell encara era juvenil. I li recomano moltíssim a la gent que escolti a Jutglar les reflexions que feia, perquè
tots aquests que estiguin a dia d'avui encara vinculats d'alguna manera amb el futbol català, amb el futbol base, Jutlà fa unes reflexions, Xavi, que és per posar en el...
És que, Marc, tenim problemes amb la connexió. Qui el vulgui recuperar, el futbol català, en Marc Barbà, el té disponible al web i app de Catalunya Ràdio. Anem tancant el club.
La meva ànima voldria enlairar-se, però el meu cos no la deixa sortir. És com si jo volgués allunyar-me de mi.
Moment de tancar aquesta edició especial del Club de la Mitjanit amb el tancament del mercat futbolístic i moment d'agrair la feinada que ha fet l'equip que ha fet possible aquest programa. L'Aina Grau a la producció, l'Isma Cebrián al control de l'estudi 1, el Miquel Jario al control central en una nit especialment complexa, el Roger Arbusà, el David Ubach, el Ramon Salmurri, la Laia Tudel, l'Eudald Serra i l'Eduard Solà a la redacció. I diumenge tornem amb l'estrena convencional de la temporada aquí al Club de la Mitjanit. Avui ha estat una nit especial, moguda, imprevisible. Diumenge obrirem la temporada oficial i serà, com sempre, apassionant. Gràcies per ser-hi. I ara us deixem amb la nit dels ignorants i amb el Xavier Solà, que avui ens ha cedit molt amablement una hora del seu programa. Bona nit a tots!